pensis. Però mitat era molt bon element, 30 i pico%.
Ja, ja. Molt bé, mira, em diuen que tenim en Rafael a l'altra banda de l'estudi. Rafael, bon vespre.
Bon vespre.
Què tal, com anem?
Bé, molt bé, i vosaltres?
Bé. Nosaltres bé, ja ho veus per aquí, avui passant calor, quasi estem...
Sí, no, avui espectacular.
Com si vés a arribar...
Hem tingut una amplitud tèrmica de 28 graus.
Sí, aquí...
Hem tingut un observatori amb menys 6, i el mateix observatori, o sigui, al matí teníem...
Ja.
I a la tarda 22.40.
Déu-n'hi-do.
Per tant, realment espectacular.
Rafael, abans d'entrar en matèria, et tinc que felicitar, no?
No ho sé, com cregui convenient.
Jo crec que sí, que se us té que felicitar a tu com a president que ets de l'Agrupació Astronòmica de Girona i a tots els teus socis, evidentment, perquè heu assolit una fita molt important per al món de l'astronomia i menys per als aficionats com nosaltres, no?
Els gironins.
Suposo que per un Sabadell o per un Barcelona no, però per un observatori, diguem, de províncies, entre cometes, no? Realment heu assolit una fita que quasi millor. Explica-ho tu directament, Rafael. Què us han donat? Què us han concedit?
Bé, doncs el que hem fet és obtenir el que s'anomena CODI MPC, eh? MPC són les sigles de Minor Planet Center, és un organisme internacional que depèn de la Unió Astronòmica Internacional, i bé, és una xarxa de 2.000 observatoris arreu del món que el que fan és estar alerta, diríem que són la primera línia de defensa davant de possibles impactes en el futur d'asteroides o cometes. D'acord? Aquesta seria la finalitat més important. De fet, el que fa la xarxa de Minor Planet Center és fer astrometria d'asteroides i cometes. Què vol dir fer astrometria? Doncs fer càlculs molt precisos de les òrbites d'aquests cossos menors. Aleshores, esclar, per formar part d'aquesta xarxa has d'assegurar-te que el teu observatori doncs reuneix les característiques tècniques i de personal idònies que permeten fer les observacions amb una precisió molt i molt acurada. Requereixen una precisió d'un error com a màxim d'un segon d'arc. Pels oients que potser no saben massa què vol dir això d'un segon d'arc, doncs ens hauríem d'imaginar tot el cel, l'esfera celeste, com que és una esfera, la Terra és una rodona, és una esfera, per tant projectem aquesta esfera al cel i el cel el veiem com una esfera celeste. Una esfera té 360 graus, que dividim en cada grau el dividim en 60 minuts i cada minut el dividim en 60 segons. Doncs aquella petita porció, que seria un segon sobre aquesta esfera de 360 graus, aquell seria l'error màxim que haurien de donar les nostres mesures perquè fossin vàlides i fossin precises realment, per ser útils en ciència. Bé, el nostre observatori doncs va donar un error de les mesures de només 0,19 segons d'arc. Per tant, amb una precisió realment gairebé perfecta. I aleshores, doncs, com es fa això realment? Doncs mireu, s'han de mesurar dos asteroides diferents en dues nits diferents. El telescopi ha de captar imatges molt ben acurades, molt ben enfocades d'aquests asteroides, es calculen les òrbites i es transmeten les teves dades al Minor Planet Center. En pocs dies doncs, et tornen el resultat, confirmant si tens una precisió suficient com per formar part de la xarxa o no. En el nostre cas doncs, vam tenir moltes hores, estem molt contents perquè en el primer intent que vam fer doncs, les dades ja eren perfectes i per tant doncs, vam aconseguir aquesta qualificació. Diríem que és com un petit examen, no?, que aprova doncs, la solvència científica de l'observatori. I a més el que permet fer això és ja doncs, entrar a fer recerca real directament. Què vol dir? Que qualsevol asteroide o cometa que tu vulguis observar, pots calcular les òrbites i enviar les mesures al Minor Planet Center i aquestes mesures entren dins de la base de dades que ja queden guardades per sempre en l'arxiu de cada cos. Aleshores, què pots fer? Encara més, pots arribar a descobrir cometes i asteroides nous. Clar, hi ha una tècnica molt sofisticada que pots implementar fàcilment a l'observatori i arribar a descobrir doncs això, petits cossos que en el futur doncs poden ser importants pel futur de la humanitat, perquè clar, asteroides en van descobrint contínuament i realment és un medi molt inestable perquè els asteroides, com sabeu, estan al cinturó d'asteroides entre Mart i Júpiter, sí. Van col·lisionant entre ells i per tant doncs qualsevol dia un petit fragment o no tan petit doncs pot sortir rebotat cap a l'interior del sistema solar i poder impactar amb la Terra o amb un altre planeta en el futur. I per tant és important. Estem molt contents d'haver obtingut això. I ara comença la feina de debò, que és astrometria.
Exacte. Molt bé.
Una pregunta abans de començar. Quants observatoris a la província de Girona hi ha que estiguin catalogats per l'MPC?
Doncs que jo sàpiga, segur, el de Figueres.
El de Figueres tenia hagut. Figueres i vosaltres, doncs?
Figueres i nosaltres.
Jo no coneixia cap més, no?
No. Vaig mirar el llistat, així per sobre una mica, per veure quants n'hi havia a Catalunya, en van sortir uns 15.
Sí, perquè nosaltres amb el nostre telescopi Pla de Martí no ho aconseguiríem, no?
No.
Bé, a mi estoy en... i més traient-ho i posant-ho cada dia.
No.
Però bueno, el que sí que necessites és tenir una posició acurada, fixa, i bé, tenir l'equip molt, molt ben calibrat per assolir aquesta precisió que demanen del segon d'arc d'error. Si no tens un seguiment molt bo, doncs realment pot ser complicat. Penseu que aquests asteroides, els que es detecten nous, brillen molt poc. Brillen molt i molt poc.
Sí, estem parlant de magnituds 20, no?
Sí, 20, 30, sí. Brillen molt poc. En canvi, els que nosaltres vam mesurar són asteroides relativament grans, eh? Vam triar Lotis i Pamela, una mica pel nom, que ens feia gràcia, i també una miqueta per la posició, que estaven al voltant de la constel·lació d'Orió, i bé, com que sabeu que Orió a l'hivern es veu molt bé, doncs sí. Mira, ja ho posem ben a l'abast, i així podem treballar durant moltes hores a la nit tranquil·lament. I aquests tenien 70 km de diàmetre, eren asteroides brillants. Ells et donen una llista d'un 100 asteroides candidats, i tu tries els dos que tu vols i envies les dades, i aleshores doncs, bueno, es va fer moltíssima il·lusió, com us podeu imaginar, primer intent tenir aquesta certificació de qualitat, per dir-ho d'alguna manera.
I a nosaltres també ens ha fet il·lusió, home.
Sí,
i tant.
No, i tant, me n'alegro.
Això
fa il·lusió, que ja sabeu que el conservatori també és per vosaltres, eh?
Ja vindrem.
Merci. Bueno, seguim viatjant, i ara viatgem no tan lluny, viatgem si cada l'any 1925, no?, a Tennessee. Viatgem més
exacte,
o menys?
Sí, senyor.
I què passa a Tennessee? Què va passar a Tennessee l'any 1925? A veure.
Ah, doncs a Tennessee va haver-hi un judici espectacular, d'acord? Perquè era el mes de març, i a l'estat de Tennessee doncs resulta que... Bueno, parlem d'una pel·lícula, no? Primer.
Evidentment, sí.
Centrem el tema, sí.
Centrem el tema. Bé, la pel·lícula que us proposem avui doncs és una pel·lícula molt interessant que es diu L'herència del viento, d'acord? I està basada en un fet real, i que el que fa és mostrar-nos d'una manera molt vívida, jo crec que és una pel·lícula molt interessant, molt bona, doncs la controvèrsia que ha existit gairebé sempre entre la ciència i la fe, no? I les diferents actituds que poden desplegar doncs, els partidaris de la ciència i els partidaris de la ciència, no? Ai, de la religió, perdoneu. O sigui, com pot ser intransigent potser la fe, no? Els que defensen la fe, i també, doncs, potser també com a prepotents potser els científics que a vegades se'ns filla d'aquesta manera. Bé, doncs què va passar? Ara si ens situem, doncs ens posem al mes de març de 1925, als Estats Units, a Tennessee, doncs a l'estat de Tennessee aprova una llei que prohibeix ensenyar a les escoles doncs qualsevol idea, qualsevol teoria que estigui en contra de la creació espacial, no? La creació de la vida tal i com recull les escritures, com recull la Bíblia. Però bé, resulta que clar, hi ha un professor d'institut doncs que es rebel·la contra aquesta llei i bueno, conspiren d'alguna manera, i sí, doncs ensenyen la teoria de l'evolució de Darwin, i és clar, a la que els alumnes doncs parlen a casa amb els pares, això es fa públic, i bueno, es crea absolutament doncs un terrabastall absolut, un escàndol importantíssim, i bé, fins i tot doncs, esclar, al final denuncien el professor per ensenyar la teoria de l'evolució a les classes, i això es porta a terme realment, es fa un judici, i bé, la pel·lícula doncs explica molt i molt bé amb tot de mena de detalls doncs com va ser una miqueta aquest judici tan interessant, no? De fet, la pel·lícula, hi ha diverses versions. La pel·lícula interessant és de l'any 60, el director és Stanley Kramer, dura 2 hores, fins una pel·lícula, ja us dic, que qualsevol persona que li agradi la ciència li agradi una mica l'evolució i la polèmica aquesta que us comento sempre entre ciència i religió, doncs és imprescindible.
I la judicatura, perquè
ara... El
judici és...
Amb aquest plan sempre de judici que ens tenen tan acostumats, que en fi, és realment interessant.
Perquè és una guerra dialèctica...
Molt vius.
Sí, és una guerra dialèctica entre els dos advocats, allò, eh?
Exacte, sí. La dialèctica és magnífica, els actors doncs estan molt i molt bé, molt i molt bé. Spencer Tracy, per exemple, vull dir que Jim Kelly, que més que més hem de dir,
no? Sí, per això que...
Vull dir, per tant, també es va fer un musical d'aquesta història.
Sí, una obra de teatre, és curiós.
Sí, una obra de teatre i un musical, i esclar, realment doncs és una història potent, eh? I en fi, la pel·lícula és fàcilment aconseguible, la puc trobar a la venda sense problemes, bueno, almenys la vaig aconseguir sense problemes, i ja us dic, sobretot aquesta, eh? Va estar nominada a 4 Oscars, i realment doncs és una pel·lícula molt, molt, molt maca, eh? Jo aquesta pel·lícula és que la projectaria directament als instituts, per il·lustrar una miqueta doncs aquesta dicotomia, no?, entre fe i ciència, que no tenen per què ser incompatibles, però que moltes vegades doncs veiem en aquesta dicotomia. I és clar, això que, al final, què? Què penseu? Qui guanya el debat?
Qui guanya el debat?
La llei.
La llei. No, 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 no podem explicar el final de la pel·li.
No podem explicar
el final de la pel·li.
Aquí
però
no,
vaja,
no,
que realment, sí, realment va ser un fet extraordinari, perquè bueno, fins i tot en el poble va quedar absolutament desbordat, el poble de Dayton, un poble doncs, de pagès, diríem, d'acord? Un poble molt petit, i bueno, van haver de fins i tot instal·lar més línies telefòniques, en fi, vull dir, va quedar totalment col·lapsat. Clar, pensem que era l'any 1925.
Sí, sí, no, no. Però és que a més el que feia d'advocat de l'acusació era un home que havia estat polític, que havia tingut càrrecs polítics, vull dir que era un personatge molt conegut. Tot i amb això també era una persona molt religiosa, de convencions religioses, no és que sigués un extremista, no, no, era una persona amb una convicció religiosa molt forta.
Exacte.
I és el que li crea problemes amb ell, aquest judici també, personalment.
Sí, sí, és molt interessant veure com van evolucionar.
Exacte, és per això, vull dir...
No... Molt interessant veure com van evolucionant. Perquè, esclar, en el fons, ja veuen que a veure, que el professor no és un home del que van mala fe, sinó que també està convençut de les seves idees. I a veure, jo penso que encara que la teologia actual admet la teoria de l'evolució. Els teòlegs actuals, no els integristes religiosos, que són un altre...
Sí, sí, no, 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 és que aquest home no era integrista, compte, vull dir, per molt religiós que era, però no era pas integrista, no, no, vull dir que... Però bueno...
Sí, 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 i bé, és una pel·lícula, doncs ja us dic, que val molt la pena recuperar-la i poder-la visionar.
Bueno.
I aquest seria el títol per avui, a veure si aconseguiu la meva... Bueno, tu l'has vist, no, Joan Anton?
Sí, sí, jo l'he vist diverses vegades. A més em fa gràcia perquè hi ha una versió del 1999 que porta el subtítol que és El juicio del mono.
Oh, per favor!
No, perquè en realitat el fet històric es va dir el judici, el nom que va tenir històricament el judici del mono.
Sí, sí, no, per això que...
Mare meva, sí, sí.
Això ho segueix els periodistes, segur que ho van matar així.
Sí, no, clar. Molt bé, Rafael, moltes gràcies per haver-nos...
La setmana que ve, quina pel·li ens proposes?
La setmana que ve, doncs mira, estic debatent-me.
Encara no ho tens clar?
És la setmana que ve o és d'aquí
15 dies? No, 15 dies.
Bueno, 15 dies, 15 dies, de fet.
15 dies,
15
dies.
Bueno, doncs
intentaré fer els deures i passar-vos el mail amb antelació.
Vale, cap problema.
Perquè tingueu temps de veure-la. I d'aquí res ens n'anem a Anglaterra, no?
Sí, senyor, sí.
Bueno, d'avui amb un mes.
Sí.
És veritat, si el 23...
I que ja estan escalfant motors a Anglaterra, perquè avui torna a haver-hi un debat públic.
Sobre què?
Precisament sobre on van, una mica sobre el tema de l'evolucionisme.
Ah, veus? Pues mira, arribarem a temps de participar-hi.
Seria fantàstic.
Seria
fantàstic.
Sí. Molt bé. Vinga, Rafael, bon vespre, que vagi bé.
Vinga, igualment.
Adéu-siau.